Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Doncs tots els dimarts, les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat que avui realitzem des de G-Working, des del carrer Manel Bonmatí Romaguera número 2, des de l'edifici Pimec. Els saludem cordialment. Donem la benvinguda sempre a en Josep Víctor Gay. Víctor, com estàs?
Molt bé, estrenem no sols convidada, llàstima que jo sempre dic, quan ve certes convidades, dic llàstima que no siguem una tele, perquè avui si fóssim una tele la imatge seria molt més agradable.
En fi, molt bé.
Però estem molt contents de la convidada que tenim avui.
Sense més preàmbuls, anem a presentar la nostra convidada. Saludem a la vicepresidenta del Col·legi d'Infermeres de Girona, la senyora Àngela Vila. Com està, senyora Vila? Benvinguda.
Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres i de que ens hàgiu convidat.
Gràcies, al contrari, per ser aquí. I la veritat que hem parlat molt del món de l'assistència sanitària. Desafortunadament massa n'hem parlat. La pandèmia, com podem dir que això ja ha entrat en una altra fase? Estem oblidant-nos poder de la situació? Quina és la fotografia de la situació que es diu en el món de la sanitat a dia d'avui, vostès que tenen el dia a dia tant per la mà?
Bé, estem en una situació de postpandèmia, però treballant molt amb els efectes que ens ha deixat la pandèmia, perquè ens trobem en una situació on treballar moltíssim per tirar endavant l'atenció sanitària amb totes les llistes d'espera quirúrgiques, amb totes les necessitats assistencials de la població, tant atenció primària com en els centres sociosanitaris i hospitalaris, amb una població que, com sabeu, cada vegada és més envellida i amb més cronicitat i amb moltes demandes assistencials de cures.
Bé, l'infermeria està, com podríem dir, en primera línia. Abans, quan anem a qualsevol centre sanitari, abans de que ens visiti doncs, l'especialista o el metge de família, en fi, el servei mèdic, sempre, i sort en tenim moltes vegades, doncs, de que ens atén primer l'infermeria. Una professió, una branca de l'atenció mèdica que domina el sexe femení. A què respon aquesta situació? Hi ha més infermeres que infermers, almenys aquesta és la impressió que tenim els usuaris.
Correcte. Tradicionalment sempre ha estat una professió molt més feminitzada, no? Segurament per als orígens, no? De la professió, però cada vegada hi ha més també nois infermers que s'incorporen a la professió. Volia comentar que infermeria té un cos de coneixement propi i nosaltres, doncs, la nostra principal funció és cuidar, i és un grau universitari, i estudiem tots els aspectes que tenen a veure, doncs, amb el benestar de la persona i millorar la seva salut tant des del punt de vista de la malaltia com de la salut.
Hi ha prous infermers, prous infermeres a Girona? En falten? Falten molts?
Bé, hi ha un dèficit estructural de base de professionals infermers i infermeres. De fet, les dades ens diuen que estem molt per sota de la mitjana europea. La mitjana europea és més o menys de 8,8 infermeres per cada 1.000 habitants i actualment a Girona en tenim 4,96 i a nivell de Catalunya 6,2. Per tant, ens queda molt de marge fins a assolir aquestes dades, no? S'ha començat a treballar aquest tema. De fet, en aquest últim curs 2022-2023 han començat a la Facultat d'Infermeria de Girona un grup nou d'estudiants d'infermeria que comença i que d'aquí 4 anys acabaran, i a nivell de tot Catalunya s'han ofertat 600 places més. Vull dir que és un tema que s'està abordant, però ens queda molt de marge per assolir la ràtio que necessitaríem.
Bé, s'ha referit encertadament, doncs, a la Facultat d'Infermeria que la UDG, la Universitat de Girona, ofereix. Hem de suposar que d'ençà que hi ha aquesta facultat pròpia també s'ha anat millorant el prestigi que han assolit en relativament poc temps, doncs, aquestes, tant la Facultat de Medicina com la d'Infermeria, aquest prestigi és bo, és positiu, evidentment, però es comenta en la societat que no estem en aquest món que molts dels professionals que acaben, infermeres, en aquest cas, infermers, no, també, després marxen, sobretot alguns a l'estranger, concretament al Regne Unit. Sembla, doncs, que ho fa això, que els sous són més atractius, el tracte és diferent. Aquesta sensació, no sé si és real o no.
Bé, el cert és que hauríem de treballar per millorar les condicions laborals de les infermeres. De fet, per exemple, les infermeres fa 15 anys que són graduades i encara no tenim el reconeixement del nivell A1 quan nosaltres entrem a treballar a la funció pública. Llavors, actualment tampoc no hi ha un reconeixement de les especialitats. Realment s'han d'impulsar moltes polítiques, i que ja s'hi està començant a treballar, però s'hi ha de ser més per concretar coses. Però el que ens trobem és que sí que és veritat que hi ha alguns professionals, potser se'n van a l'estranger, però les dades no ens diuen que hi ha una fuga massiva de professionals cap a altres països. El que hi ha és molta necessitat de professionals a Catalunya, i tenim molts més llocs de treball que no pas professionals a qui donar feina. Si parles amb les direccions infermeres de la majoria de centres sanitaris, sobretot centres sociosanitaris i centres geriàtrics, us diran que no troben professionals, que no tenen ningú a la borsa de treball, i això és un problema. Ha sortit un informe del Consell Internacional d'Infermeria, el FIE, fa ben poquet, i es comenta que és alarmant el nombre d'infermeres que hi ha amb escassetat, i que això és una amenaça per la salut pública global.
En el cas dels metges, ens consta que en els propers anys hi haurà moltíssims professionals que arribaran a l'edat de jubilació. Això pot crear un problema important en tant en quant el relleu no està del tot garantit. En el cas de les infermeres, quina és la situació? Passa alguna cosa semblant?
Ens trobem en la mateixa situació, i en el cas, per exemple, de les infermeres especialistes en ginecologia i obstetrícia, o sigui les llevadores, la situació és superprecària. No tenim gent per fer aquest recanvi generacional, i ni per cobrir llocs de treball tant a les sales de parts com als ASIRS, que són els llocs on les llevadores atenen a les dones dins de la nostra comunitat.
Bé, això, aquesta situació que ens ha retratat, no del tot optimista o tan optimista com voldríem, afecta, ens dona la impressió que afecta precisament a l'acció del col·legi. Tenen planificat o han previst o fan ja accions, doncs, amb els centres d'estudi, els instituts, no? De dir, nois, noies, aquesta és una branca, doncs, que us podem pràcticament garantir que quan acabeu la carrera tindreu feina. Això és com s'enfoca des del col·legi?
Això és una... hi ha vocacions, hi ha vocacions de gent que volen estudiar, i totes les places que s'oferten a la universitat queden cobertes, i la nota de tall per infermeria és alta. Totes les places que s'oferten d'infermera especialista, de llevadora, queden cobertes immediatament. Hi ha moltes infermeres que voldrien ser llevadores i que no poden. El problema és que no hi ha places per elles. I quan hem anat a Madrid, perquè nosaltres hem anat a Madrid a demanar-ho, ens diuen que, clar, que això depèn del Ministeri, que el número de places LLIR que s'han d'ofertar, doncs cal un estudi i tal, i estan callats.
En la pràctica d'avui dia, cada vegada el paper de l'infermera és més potent, en el sentit de que ha anat fent tasques que històricament havien fet els metges, i cada vegada doncs, també doncs, guanyen terreny, en, per exemple, en dispensar segons quin tipus de medicaments o en fer segons quin tipus d'atencions que històricament havien fet els metges i que avui dia doncs, ja fa el seu col·lectiu. Com es porta aquesta activitat creixent en quant a, també a tasques, i imagino també, li pregunto per la formació, perquè això suposo que és una tasca constant de formació i de reciclatge, no?
Tothom que comença a infermeria ha de tenir clar que és una professió, com són altres professions dins l'àmbit mèdic, on sempre t'hauràs d'estar formant. Sempre formació continuada, perquè les malalties doncs, van evolucionant, les cures que hem de proporcionar doncs, als pacients i als familiars i a la comunitat doncs, han d'estar basades en l'evidència científica, i sempre haurem d'anar consumint articles d'investigació per anar-les millorant. I quan per sort hem pogut començar nosaltres a prescriure productes que estaven relacionats amb la nostra pràctica diària, perquè quan una persona, per exemple, es va curar una ferida, una úlcera arterial o venosa i necessita uns apòsits específics, doncs és molt més eficient per al sistema doncs, que la pròpia infermeria li pugui receptar i no hàgim de fer doncs, tasques, no? Doncs, amb altres professionals, no? Llavors això s'ha de tenir clar, que sempre ens haurem d'anar formant per donar la millor atenció a les persones que atenem.
Precisament això de les tasques varien, perquè també varien o es fan presents determinades malalties, determinades situacions que no sé, fa només 10 anys no els podíem presentar, i em refereixo clarament doncs, al Covid. Com ho van afrontar? Això havia de ser, si pels els ciutadans va ser un problema seriós, doncs m'imagino doncs, que per l'infermeria encara ho va ser molt més. Quina experiència van treure això? Ara que podem veure sí. Amb una certa perspectiva ja.
Home, jo aprofito des d'aquí a agrair a totes i cada una de les infermeres que ho van donar tot en aquells moments tan complicats que d'un dia per l'altre ens vam haver de reinventar, vam haver de escenaris dins d'un hospital, canviar de lloc per atendre malalts crítics, llocs on potser estàvem atenent doncs, malalts programats, infermeres que estaven treballant en un quiròfan i que els quiròfans de programats doncs, es van tancar, van anar a atendre pacients crítics i semicrítics a les unitats que es van obrir, moltes infermeres que van haver de canviar de torn, infermeres que van tornar a treballar i que en aquells moments potser estaven a la universitat donant classes o estaven en una empresa fent de representant de productes. Les infermeres d'atenció primària que van anar a domicilis a fer els controls, per exemple, dels pacients del síndrome perquè no podien anar en els centres. I totes les infermeres que van ajudar a que cada un dels moments hi hagués el personal suficient per atendre a tots els malalts. Penseu que l'atenció va ser molt complicada perquè els malalts havien d'estar en aïllament, les famílies no podien ser-hi, les infermeres són les que estan les 24 hores i que veien què necessitaven, com ens podem comunicar amb la família, amb videotrucades. Les infermeres que estaven a les residències geriàtriques, que van haver d'assumir, no?, una situació molt crítica i que van haver de fer un esforç impressionant. Jo des d'aquí de veritat agrair-ho de tot el cor.
I amb el seu també el nostre agraïment per tot el col·lectiu, i també ho repetirem quan acabem el programa, li demanem que traslladi aquest sentiment doncs, a totes les professionals del col·lectiu. Li volia preguntar perquè és notable la presència de professionals d'infermeria que han vingut d'altres països, fins i tot de fora de la Unió Europea, i que estan treballant avui dia a comarques de Girona. El nivell de formació, diguem-ne, que és... És amb la mateixa la formació que reben aquest tipus de professionals que la que es fa, per exemple, en una universitat de Girona?
A veure, jo, per la meva experiència, el major nombre de persones que potser venen de fora venen de la resta d'Espanya. Potser sí que hi ha alguna infermera que ve d'algun altre país, però habitualment el gran número és de la resta d'Espanya. En quant a les que venen de fora, clar, han de passar tot un procés de convalidació de la titulació, que també és molt llarg, i que, per exemple, l'altre dia estava entrevistant amb una llevadora xilena que tenia interès de començar a treballar aquí i que fa més d'un any que està esperant en el Ministeri la convalidació del seu títol. Els plans d'estudi són diferents. Per exemple, aquesta noia em comentava, és que, esclar, allà, per exemple, nosaltres doncs, no som infermeres i després llevadores, som llevadores directament, amb la qual les competències poden diferenciar-se, doncs, clar, per al tipus d'experiència dins el seu àmbit en el país en concret.
Hi ha un altre aspecte de l'infermeria que poder no és tan visible com les que treballen i serveixen doncs, en centres sanitaris, siguin públics o privats, això no té importància. Però l'infermeria rural és una vessant que moltes vegades doncs, els que més o menys ens movem en ciutats no apreciem fins que no ho necessitem, tot s'ha de dir. Però l'infermeria rural com es viu? És una vocació especial o de vegades depèn d'allà on et destinen, no? Diguem-ho així. Però aquest àmbit de l'infermeria rural, com es viu? Des del col·legi també.
Bé, jo penso que s'han d'impulsar polítiques perquè tots aquests llocs que estan més allunyats doncs, tinguin la possibilitat de que hi hagin igual nombre de professionals que la resta, i crec que és una de les mesures que va anunciar el conseller a l'última reunió. El fet és que la infermeria rural és un abordatge molt més global a nivell comunitari, perquè a vegades és un sol professional en un poble, no? I que ha de fer moltes coses. Me comentava una companya l'altre dia, diu, Àngela, pensa que, clar, vas a fer domicilis i passes pel carrer i saludes a la gent del balcó, coneixes a tothom, però has de tenir una polivalència, has de saber absolutament de tot, perquè tant et poden demanar doncs, per un dubte d'una tramitació d'un determinat fàrmac o has de curar una ferida. No hi ha una especialització, sinó que és una polivalència, però són uns referents per a la població superimportants i que contribueixen al benestar del poble d'una manera que és molt remarcable. Llavors, bueno, la nostra idea és que això s'ha de potenciar el seu paper.
Li preguntaré per la relació del col·legi, en aquest cas, per parlar de la vida col·legial, com és la relació amb els professionals i també, per l'inversa, com és la relació amb l'administració, com funcionen orgànicament.
Bé, nosaltres, a veure, ens relacionem amb els professionals del col·legi que són la raó de ser de la nostra essència a través de totes les línies estratègiques que treballem. En primer lloc, fent formació. Nosaltres oferim a les infermeres de Girona informació en tots els àmbits perquè elles tinguin els instruments per poder cuidar al màxim de bé els malalts i les famílies. Després fem comissions de treball. Tenim una comissió de geriatria, una altra de promoció de la salut, una altra de pediatria, una altra de... d'infermeria medicoquirúrgica, de llevadores, de tots els àmbits de la infermeria. Tenim comissions formades per un mínim de 6 infermeres que són les que ens van comunicant quines són les necessitats del col·lectiu en cada un dels àmbits, i a partir d'aquí ens fan una proposta: ostres, doncs hauríem de fer aquesta acció o fer-la aquesta altra o fer una acció conjunta. Llavors també tenim la comissió deontològica, que és la comissió on te van a parar tots les consultes a nivell professional de codi deontològic o consultes més legals, i nosaltres a nivell individual o grupal anem informant de tots aquests aspectes. Llavors tenim uns mitjans a través per comunicar-nos amb els nostres col·legiats. I en quant a amb les administracions, ara per exemple la meva companya, la presidenta, la Lluïsa García Garrido, que no ha pogut ser aquí perquè tenia una reunió amb el CatSalut aquí a Girona, a la regió sanitària, i fem reunions cada mes amb el Consell de Col·legis d'Infermers i Infermeres de Catalunya, i periòdicament doncs se'ns demana des de el Departament de Salut reunions per informar-nos, doncs per exemple del Fòrum de Diàleg Professional, la nostra participació en diferents òrgans de decisió.
Una pregunta molt ràpida, també resposta ràpida, estem a la recta final.
Sí, la vida familiar, hem parlat de la vida professional, de la vida col·legial, no farmeria és allò de m'emporto els problemes a casa o deixo els problemes a la feina?
A veure, la infermeria és una feina dura en quant a conciliació familiar, perquè els malalts necessiten les nostres cures els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia, i la població que té les infermeres d'atenció primària doncs són cada dia, però i per tant el tema de conciliar amb horaris és complicat. Quan t'agrada molt la feina i la vols ser molt ben feta, no us negaré que a vegades penses, no?, en aquell cas, en aquell malalt que has deixat i que no saps com anirà, però alhora també és la satisfacció, no?, de quan fas la feina correctament i la persona t'ho agraeix perquè li ha arribat al cor i que no s'oblida aquella atenció que has donat, doncs també t'ho dona una alegria i una satisfacció per continuar tirant endavant tot l'esforç que suposa el dia a dia.
Un esforç que avui també volíem doncs conèixer, reconèixer i agrair. Per tant, demanem a la vicepresidenta del Col·legi d'Infermeres de Girona, a la senyora Àngela Vila, que transmeti aquesta felicitació i aquest record sempre present en el programa i a la ràdio, a totes les professionals, a tots els professionals. Gràcies, molta sort, salut i fins aviat.
A vosaltres.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
La setmana entrant, si Déu plau.
Recordin que és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat que avui hem realitzat des de G-Working, des del carrer Manel Bonmatí, Romaguera, número 2. Us ha parlat Lluís Reté, gràcies, fins la propera setmana. Adéu-siau.